Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, meditació i silenci. Diu el nostre convidat d'avui, el mestre hinduista Swami Satyananda Sarasvati, que el món modern crea persones tèbies. I continua dient, hem de recuperar el nostre foc interior per ser capaços de seguir una intensa pràctica de meditació. Avui parlarem de la meditació i el silenci amb el mestre Swami Satyananda Sarasvati. Què vol dir persones tèbies? De què està parlant exactament? Com podem cultivar aquest foc interior i quina relació té aquest foc interior amb la meditació? Recordem que per ell la meditació és el mitjà més poderós i directe per arribar al coneixement de la nostra essència. Recordem que en un programa en què ens acompanyava a l'ofici de viure amb Naren Herrero ens deia Swami que en l'actualitat dins la nostra cultura global determinats aspectes de l'hinduisme ja formen part de la nostra quotidianitat, però al mateix temps hi ha un immens desconeixement, deia, dels ensenyaments profunds de l'hinduisme. Avui a l'ofici de viure Swami intentarà apropar-nos a alguns d'aquests ensenyaments. Diu en el seu darrer llibre, el més important de l'ensenyança no es troba en la paraula, sinó en allò que la transcendeix. Cal estar atents a allò que hi ha més enllà de tota noció i concepte i que únicament la profunditat del silenci pot revelar. Diu Swami, la nostra ment és el nostre món. Totes les nostres experiències desperten de l'estat de la nostra ment. Una ment agitada ens fa viure en un món ple de tensió i conflicte. Una ment calmada ens fa viure en un món agradable i harmònic. Des de l'antiguitat, els savis hindús ensenyen que el primer pas i el més important per avançar en el procés de l'autoconeixement és purificar i aquietar la ment. Avui a l'ofici de viure, meditació i silenci amb Swami Satyananda Sarasvati.
Bhagavad Gita. Es diu que ha assolit el Yoga Unió aquell qui, amb una ment perfectament controlada i lliure de tot anhel pels objectes, descansa únicament en el ser.
Hola, soy Vicente Merlo. Y para hablar de la meditación y el silencio, me parece que lo mejor es utilizar un lenguaje poético. Por eso diría que el corazón del silencio es la meditación y el corazón de la meditación es el silencio. Ese silencio presente, esa presencia del silencio radiante, esa plenitud sin fisuras, cual esfera dorada cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Ese corazón que abraza todas las cosas, porque todas las cosas están en él, porque él está en todas las cosas. Esa ternura que acaricia sin manos, esa fragancia invisible, ese aroma inconfundible, esa quietud dinámica, ese movimiento inmóvil, esa música callada, ese gozo inmotivado, ese amor sin razón del corazón. Todo en la meditación es preparación para la llegada de la presencia silenciosa y amorosa, lúcida y gozosa. Primero, solo pensamientos. Posteriormente, el testigo presencia los pensamientos, pero ya no se identifica, al menos no tan totalmente, con ellos. Hay pensamientos, pero son observados en la lucidez silenciosa del testigo. Más tarde, desaparecen tanto los pensamientos como el testigo que los observa. Y al desaparecer, se desvela la presencia innombrable, la conciencia ilocalizable, no local, no dual.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, meditació i silenci, amb el mestre Swami Satyananda Sarasvati. Swami, ben retrobat, benvingut de nou a l'ofici de viure, benvingut a casa.
Gaspar, és un goig de retrobar-nos altra vegada.
Igualment, avui presentant dues noves criatures, dos llibres molt bonics, amb una edició molt bonica, Ment, meditació i silenci, i l'altre, Sadhana, com ho pronuncieu?
Sadhana.
Sadhana,
sí.
El camí a la plenitud. Que cada cop, o sigui, aquests llibres són molt, tenen fragments, tenen textos molt breus. Suposo que l'objectiu és que les paraules apuntin cap a un lloc, no?
Correcte, són llibres de petites cites, de petites frases, són com llibres per contemplar. Llegir-lo per llegir el llibre en poc rato, o en una hora o així. La idea és que llegeixis una d'aquestes frases i et porti cap a un estat de contemplació, una meditació sobre... Clar, l'ensenyament final no pot ser expressat amb la paraula. L'ensenyament final és el silenci. Llavors, que la paraula vagi sent, com tu dius, una fletxa que et vagi portant cap a aquest espai de silenci. No sols a una comprensió, sinó a quelcom que és anterior a la mateixa comprensió.
Clar, i què els diu Swami a les persones que venen i li diuen d'entrada és que no ho entenc, no ho entenc. Tot això que m'està dient no ho entenc, la meva ment racional no ho entén.
Bueno, potser li citaria una frase d'un xaman, que tot el que pot ser comprès no és gaire important. Que hi ha un gran misteri, hi ha una realitat que està més enllà de la ment conceptual, de la ment dual, de la ment que està en el temps. I que cal, en certa manera, despullar-se d'aquesta ment per poder entendre allò que és anterior a la mateixa ment. Certament és quelcom que molts de nosaltres mai hem escoltat i pot ser xocant. Però bueno, hi ha qui té aquest foc per fer aquesta prova, no? Per mirar d'aquietar la ment, aquietar el pensament i veure què passa.
Ens ha cridat l'atenció, parlant de foc, aquesta afirmació del llibre del Ment, meditació i silenci. El món modern crea persones tèbies. Hem de recuperar el nostre foc interior per ser capaços de seguir una intensa pràctica de meditació. Què vol dir això de persones tèbies?
Bueno, persones que, en certa manera, moltes coses ens són donades, que donem per suposat que hem de tenir sempre llum i aigua i un cert benestar, que tot ha d'anar bé. Occident viu amb una espècie de confiança curiosa, i no té per què ser així. La vida és una lluita i és en els reptes, moltes vegades, on creixem. Llavors, per la pràctica interior d'autoconeixement, no és quelcom que caigui així de cop i volta. Al despertar pot ser un moment, sí, però cal una certa ascesi, cal una certa austeritat, paraules que no agraden gaire, però cal un procés de foc per anar cremant tot el que ens estorba, tot el que ens priva, de veure el que som en realitat. Llavors, agafar un camí d'autoconeixement amb dosis homeopàtiques no porta gaire lluny. Et sents una mica més bé, però no, més que això no. Cal posar-s'hi en sèrio. Cal ser conseqüent any darrere any. I llavors ve una transformació molt seriosa.
O sigui, és un treball d'anys?
És un treball d'anys, clar. És la vida. És tan bonic que és tota la vida.
I ara, Swami, vostè se sent havent fet ja el treball i com havent fent tota la feina, com si diguéssim?
Feina sempre n'hi ha, i cada dia és nou i cada moment és diferent, i les observacions poden ser sempre més subtils. És quelcom extraordinari el que hi ha, en el present, sempre.
I per tant, va transformant-se sempre aquesta experiència de vida.
L'experiència sempre és diferent. Sempre hi ha quelcom incanviable, però hi ha una experiència externa que va ballant, va canviant, va agafant riquesa en certs aspectes, en certs altres.
I aquesta experiència és directament proporcional o va en harmonia amb l'estat mental? Ho dic perquè en el llibre llegim que vivim en la ment, que totes les nostres experiències tenen lloc mitjançant el filtre de la ment, que els sentits, oïda, tacte, vista, gust i olfacte es projecten cap a l'exterior i donen lloc a percepcions i experiències, però sense la presència de la ment no seríem conscients de cap d'aquestes percepcions. I no només això, sinó que la ment, i cada ment és diferent i conté diferents impressions passades, llegim el llibre, acoloreix, la ment acoloreix i dona un sentit determinat a cada experiència. Ho dic perquè, per tant, fins a quin punt ens condiciona la ment?
La ment ens condiciona absolutament. Vivim, és a dir, la persona que no ha fet un procés d'autoindagació o d'autoconeixement viu en plena identificació de la ment. Si la ment està trista un matí, ell diu jo estic trist. Si la ment sent angoixa per alguna raó, diu jo estic angoixat. No estem mai ni tristos ni angoixats. El que som no és cap emoció ni és cap pensament. És una consciència sempre lliure sobre la qual, com onades, diferents pensaments i diferents emocions ballen. Però aquesta consciència és incanviable, sempre perfecta i pura en ella mateixa. Aquest és l'autoconeixement. Llavors, en aquest procés, m'haig d'anar desidentificant de tots aquests pensaments que em condicionen. O sigui, la nostra personalitat és una suma de diferents pensaments i històries, i amb aquest sóc jo. Bueno, qui sóc jo? En aquesta autoindagació tot això va caient. Per què? Perquè vaig entrant en espais d'existència on no estic identificat. Per exemple, si estic en meditació profund i no hi ha cap pensament, jo segueixo existint, jo noto una plenitud, jo sóc plenitud, i en canvi no tinc cap pensament afegit en mi. Llavors és aquest procés d'anar-se coent, anar sentint aquest foc purificador de l'experiència interior, del que som. Que és un viatge extraordinari. És un viatge extraordinari, i com més ho veiem fins a quin punt la ment condiciona. Llavors, en termes de ioga o de Vedanta, parlem del Jivan Mukta, aquesta persona que està en el cos, que la seva ment funciona, l'intel·lecte també, però està lliure d'això, no es confon, sap el que és la ment, sap el que és intel·lecte i sap qui és ell. I sap que amb ell no hi ha mai cap canvi. Fa que visqui en un estat de llibertat.
Un gran mestre espiritual del segle passat, Jiddu Krishnamurti, va arribar un moment en què al cap de 50 anys de parlar amb els seus seguidors els va dir, sabeu quin és el meu secret? Que ja no m'importa els fets, no m'importa el que em passi. I podria estar d'acord amb aquesta afirmació que pot semblar una mica despectiva cap a la realitat?
Pot ser una mica despectiva, però ara agafem un terme de Krishnamurti una mica trencador en quant a la tradició. En termes més tradicionals seria el que s'anomena para vairagya, el desaferrament suprem, on veus la teva mateixa vida, la teva mateixa ment i tots els aconteixements des d'un altre espai que ja no t'importa. Observo el que li passa a Satyananda, o observo el que li passa al Gaspar, o observo el que li passa a una altra persona, des d'aquest espai. Llavors, això hi ha termes que parlen d'aquesta condició o aquest estat on no, ja no et toca res.
Sri Shankaracharya, per mitjà de la meditació constant comparable al fregament de dos troncs per encendre un foc, s'eleva la flama del coneixement que fa cendres completament la ignorància.
Llegim a la introducció d'aquest Ment, Meditació i Silenci que avui estem presentant a l'Ofici de Viure. Mitjançant la pràctica de la meditació, juntament amb l'ensenyament i la guia d'un mestre qualificat, l'aspirant podrà observar una profunda transformació en la seva ment que quedarà reflectida en tots els aspectes de la seva vida. Al final d'aquest procés, l'aspirant arriba a un estat de gran quietud interior. La ment ja no es projecta en un món de fantasies, desitjos i emocions, sinó que descansa en la seva essència, el silenci. Endinsant-se en aquest silenci, el iogui va més enllà de tota experiència dual i descansa en una plenitud transcendent. Allà es revela el suprem misteri, el silenci absolut, tot descansa en la plenitud i la perfecció. Com sabem que aquesta plenitud i aquest silenci absolut, aquesta plenitud transcendent, aquesta perfecció, no és fruit de la mateixa ment? Ho dic perquè si aquí ens acompanyés un neurocientífic, probablement ens diria que és el mateix cervell que provoca aquest estat.
Sí, un neurocientífic hauria observat que segurament aquest estat de consciència genera un cert canvi,
el cervell.
Sí, és una forma d'observar-ho. Els iògics no van observar quina és la glàndula que es posava a funcionar, o potser també ho sabien, però sabien que hi havia aquest estat on un gaudeix d'un silenci interior sempre. No importa quina sigui la circumstància, quin sigui el repte, hi ha aquesta consciència constant d'aquest silenci interior i un se sent silenci o un se sent plenitud. Llavors aquesta era com la fita del camí del ioga, no? Era trobar aquest estat ferm de el que es diu estira, aquest estat ferm i establert de pau interior, sense importar el que pugui succeir a fora, a la vegada siguent excel·lent amb tot lo extern. Si no parlem de... Bueno, jo estic molt bé i estic aquí tombat...
Que tenim una cova, eh?
Exacte. Siguin excel·lents amb tot l'extern. I això ho veiem amb les vides de grans mestres. La seva excel·lència, Ramana Maharshi, si veiem la seva lletra, és preciosa. Com traduïa, com corregia poemes o coses que escrivien, el seu cuidado amb els animals, amb la gent de l'àsram que el visitava, com es llevava al matí a tallar verdures pel dinar. Dius, però aquest senyor estava... Clar que estava absort en la consciència, però a la vegada era tan delicat amb tot lo relatiu. Llavors, lo relatiu i l'absolut ja ballen al mateix compàs. Tot es converteix en una unitat, en la sacralitat.
Ara, un exemple pràctic que m'agradaria saber és... Ara, vostè ha vingut amb cotxe, i hi havia un col·lapse de trànsit per Barcelona, als voltants de Barcelona.
Sí.
És possible romandre en aquesta quietud mentre hi ha el col·lapse de trànsit al de fora, amb allò relatiu?
Bueno, estàvem tranquils, sí. No, ni havíem proposat que hi hagués el col·lapse ni no, hem tardat una mica més, hem trucat, hem fet el que podíem dir, i arribarem 5 minuts tard. I sí, no, en aquest cas, vaja, potser... Però encara que hi hagués, suposa't, que encara una altra vegada... hi hagués un sentiment de cert nerviosisme o no... Bueno, és la ment que experimenta això. La ment, mentre està, hi ha aquesta ment funcional, la ment canvia. La ment és un ball, i és un ball molt bonic. Llavors el iogui ho observa des d'un espai de llibertat. Aquesta és la diferència. Observa que hi ha aquest canvi interior, que moltes vegades és no canvi també, però a vegades encara que fos, el veu des d'un espai interior.
En els textos iogis exposen que la ment forma part de la naturalesa primordial, composta per tres qualitats, i que existeix un ball constant en la predominança d'aquestes tres qualitats, que la ment pot passar d'un estat d'angoixa o enuig a un estat de benestar i alegria. Sobre aquests estats que vostès diuen que no hi tenim gaire control i que són secundaris.
Sí, tenim control. És a dir, des d'un ensenyament paramartha o superior, diríem, tu ets el que ets, tu ets consciència, la resta no ets tu. Val. Però llavors hi ha un altre ensenyament més relatiu, que considera que hi ha una persona que està volent avançar cap al coneixement. Llavors hi diu, la ment, que és part de Prakriti, és part de l'energia que mou el cosmos, té tres aspectes. Un és tamas. Tamas és la inèrcia, l'opacitat, la por, quan no hi ha claredat. L'altre és rajas, el desig egoic. I l'altre és sattva. Sattva és la lluminositat, aquesta puresa mental que dona llum i dona goig. Llavors el iogui o el practicant intenta reduir tamas i rajas, intenta reduir l'opacitat i la foscor de la ment, intenta reduir l'extament amb desig que mai està satisfeta, i que incrementi sattva, incrementi la lluminositat, la plenitud. Sols amb una ment que s'ha establert en aquesta plenitud podrà accedir a certs estats de consciència. Llavors, això què vol dir? Vol dir que una cosa és meditar, però perquè una meditació pugui ser realment profund, haig de mirar què menjo, com dormo, què llegeixo, què faig, què deixo de fer. És a dir, la pràctica o el camí abarca tota la meva vida. I per això, doncs, la paraula ioga vol dir yug, de jou, perquè vull canalitzar la meva energia cap a una manera de fer que sé que és, que propicia o m'ajudarà a accedir a un estat de consciència. És a dir, que per un cantó sí, no hi podem fer res, val, sí, però també el yogi el buscador pren moltes mesures per canalitzar l'energia, que són molt importants.
Pàgina 24. A vegades creiem que no tenim religió, però som adoradors de la ment. Quan la nostra ment està trista, estem tristos. Quan la nostra ment està alegre, estem alegres. Sempre estem lligats als estats de la ment. I també dieu en el llibre que la ment sempre busca el plaent i rebutja el dolorós.
Sempre està en aquesta dualitat. Sempre està en aquesta dualitat. És com, ho acceptem com si fos natural. Segurament és natural, però no deixa de ser una presó.
Clar, dieu també que no hi ha llibertat en aquesta.
No hi ha llibertat. En la ment no hi ha llibertat. En la ment hi ha condicionament. És sols quan veig la ment com aquesta expansió de la consciència que llavors soc lliure. Però mentre hi ha un petit ahamkara o un jo que s'hi identifica, aquest jo patirà amb la ment. Haig de veure l'altre cantó de la ment. Quin és el suport, la base, d'on surt aquesta ment? Ramana Maharshi deia, si no hi ha pensament, no hi ha ment. Llavors, si no hi ha ment, qui sóc? I aquí ve el gran descobriment. Qui sóc? Si no hi ha ment, si no hi ha cap concepte sobre mi mateix, qui sóc? Què sóc? I aquí està el cor.
Qui és? Jo, com que tinc la sort de fer l'entrevista, puc fer preguntes?
Sí.
Per tant, pregunta, qui és Swami?
Bé, que Swami, hi ha una història, però això és el que és Swami, i a la vegada és el que no és.
Exacte.
I això seria el menys important de Swami. Swami seria aquest anar cap a dintre i no hi ha cap resposta.
No hi ha resposta.
No hi ha resposta. No hi ha resposta. A la vegada, hi ha un Vyavahara, hi ha una realitat relativa, i puc dir doncs, que sóc nascut a Catalunya, que he estat a Índia, però aquesta historieta no té massa importància. El més grandiós és l'altre, que no pot ser ni expressat.
Normalment, davant aquesta pregunta, qui sóc o qui ets, és veritat que és fàcil que hi hagi uns segons de blanc, que la persona es queda sense resposta.
Sí.
Que és com si fos la mateixa consciència la que està responent.
Sí, molt cert, molt cert.
Llegim també avui a l'Ofici de Viure, en el nou llibre de Swami Satyananda Saravasti, un dels dos nous llibres, Ment, Meditació i Silenci, que meditar és despullar-nos de tots els pensaments sobre nosaltres mateixos i el món. És en el centre no afectat i sempre present al nostre interior. Avui hi ha molta meditació, molts divulgadors de la meditació, mestres. És una pràctica que també, com el ioga, s'ha popularitzat. Quina, davant de tot aquest tallau també de meditació i de meditadores, quina és la definició personal de meditació de Swami?
Bueno, no tinc cap definició personal. Això que has llegit és una definició que he escrit en aquest llibre. Si ho agafem com ho expressa Patanjali, el dhyana seria enfocar completament els vrittis, els pensaments, en un únic punt. I això conduiria al samadhi. El samadhi seria l'estat ja de no-ment, no? O de fusió de subjecte a objecte. Potser en les meves paraules, no entrem ara en Patanjali, és això, és despullar-se de tot pensament. Quan entrem en aquest silenci, això realment és el fruit de la meditació, és la meditació. A la vegada, el meditador novell que comença i el primer que descobreix és que la seva ment no para, també medita, comença a meditar, i aquesta fase pot durar. però de mica en mica, si continua fent la pràctica i altres ajudes, anirà descobrint que hi ha dies que hi ha molt menys contingut mental i anirà accedint a un silenci, a una gran infinitud a dins seu, què és ell. I aquí llavors comença un interès per descobrir aquest tresor dins nostre. Llavors hi ha un canvi molt gran.
I canvien també potser les circumstàncies, fins i tot exteriors de la persona, no?
Poden canviar les circumstàncies, les amistats, vull dir, a vegades el canvi és molt, molt, molt remarcable, sí.
Una possible definició a la pàgina 66 de meditació és: meditació és romandre en un mateix sense cap associació externa ni interna.
Millor dit, sí.
Sí, està d'acord amb les seves paraules.
Estic d'acord amb les meves paraules, sí.
Perquè abans fèiem referència al fet que la meditació, doncs, segons com, es pot haver convertit en una moda, hi ha molta pràctica, però hi ha molta gent que li ha estat molt útil i que li ha transformat la vida de manera poderosa,
sí. Però
n'hi ha d'altra que diu: bé, no, és que no estic fet per la meditació, no serveixo per la meditació, em frustro perquè no aconsegueixo resultats. Què els diu a totes aquestes persones?
Bé, seria com has començat aquesta trobada, aquesta tibiesa.
La falta de foc intern?
Falta de foc intern. És a dir, vull meditar, m'agradaria canviar, però, clar, m'avorreixo, em canso, la meva ment no para. Pues sí, i què? I què? Continuar. Segueix i pren, si pots, altres mesures que facin que aquesta pràctica pugui ser més... que vagis aprofundint. Estem acostumats a que tot ha de ser fàcil i ràpid. I un camí de transformació radical no és fàcil ni és ràpid. El que digui el contrari, cal un foc. I parlo de foc com el que purifica, el que transforma, el que transmuta, el que produeix en nosaltres un nou coneixement que ara no tenim.
O sigui que moltes vegades la manca de perseverança en general seria provocada per manca de foc intern.
Sí, o les moltes distraccions. Sí que m'interessa la meditació, però clar, també m'interessa el golf i això i allò i la moda o qui sap quantíssimes coses. Llavors no dono espai suficient. Si llegim les vides de persones que han aprofundit, en certa manera estaven molt enfocades. La seva energia estava molt canalitzada cap a un projecte interior, un projecte d'autoconeixement. Llavors moltes vegades sí, ens agrada, però no li dediquem el foc suficient, no li dediquem el temps ni la constància suficient.
Parlava abans de les distraccions, no? Les distraccions són també el pa de cada dia i també un obstacle per qualsevol, no? Per qualsevol propòsit.
Absolutament. La distracció, i la ment és experta en distreure's. Sobretot quan hi ha un projecte d'autoconeixement, com que anar cap a dintre és despullar-se, ens agrada més vestir-nos. Llavors em vesteixo, vull anar a veure això, vull fer l'altre, vull trobar aquest, vull conèixer... Bueno, potser no es tracta de conèixer res, potser es tracta de deixar de conèixer, d'anar cap al coneixedor. Qui és aquest coneixedor en mi? Però aquest procés necessita de tot el meu ser, de tota la meva ment, de tota la meva atenció, i no estem gaire acostumats. És més fàcil anar cap a fora, fem alguna més.
I sempre cal un mestre?
Tradicionalment, el mestre és el que ha passat per allà. És el que coneix aquest procés. I et pot estalviar moltes voltes. I la ment també es pot autoenganyar i dir: mira, jo ja he arribat a la fita o ja ho he conegut. I potser el mestre et fa veure que, ui, que no, que estaves al tercer graó i potser n'hi ha 11. És a dir, sempre els textos de l'hinduisme i de la tradició iògica afirmen fer sempre aquest camí de la mà d'un mestre. També perquè en el mestre ell està en un estat de consciència que la seva presència també et dona un coneixement no verbal, només per presència, per infusió, diríem, que no és un coneixement mental, com t'obre la porta a una experiència interior. En el meu cas, no sé si t'ho havia comentat mai, segurament sí. Del meu mestre, Swami Muktananda, el que trobo que més em va transformar era estar assegut al seu costat en silenci. Per supost que ens donàvem ensenyaments i molts, i ens feia estudiar, ens feia practicar, però aquests sagrats moments en silenci semblava com si el seu estat, com una onada, baixés i es fes present. Llavors se li dona gran importància a aquesta transmissió secreta, aquesta alquímia secreta que té lloc, se li dona gran importància. Més la seva guia de coses que et pots equivocar. Dius, no cal que facis això, fes l'altre.
I vostè, Swami, que també ho irradia, com s'ho ha fet i com s'ho han fet els seus alumnes durant la pandèmia amb la formació online, a través de l'ordinador.
Doncs això ens va portar uns canvis. Bueno, doncs, el Swami viatjava a Argentina, viatjava a Mèxic, de cop i volta tots aquí tancats. A l'Àsra eren poquets, no podia venir ningú, no podia sortir ningú. Doncs bueno, va aparèixer un Zoom i va aparèixer l'ordinador i vam aparèixer un bon micro i vam anar transmitint l'ensenyament. I curiosament, jo sóc bastant reaci a totes aquestes màquines i l'ensenyament que no sigui presencial. Però tot i així, i per sorpresa, jo dic que sincerament, hi havia molta gent que deia que hi havia que rebia molt, no?, d'aquest ensenyament, encara que fos online. O sigui que ens hem adaptat a l'onada aquesta. Però tot i així ara tornem ja a enfatitzar que les activitats, en la mesura possible, siguin presencials.
Avui conversant sobre meditació i silenci amb Swami Satyananda Sarasvati a l'Ofici de Viure.
Rumi, som estrelles cobertes de pell. La llum que busques ja és dintre teu.
Silenci, pàgina 72. En aquesta fase avançada, el iogui es delecta en la immensitat i la infinitud del silenci interior, en l'absència de tot contingut. Aquest silenci no és absència de soroll. Aquesta quietud tampoc no és absència de moviment. El iogui roman a sangha, sense cap associació, tant en relació amb les modificacions de la seva ment com amb les del seu cos interiorment nu en un espai de foc. Aquí, en el silenci més absolut i pur, té lloc el reconeixement d'allò que és anterior a la ment. El iogui reconeix el que ell és, reconeix que totes les nocions i el mateix món del personatge, l'ésser individual que creia ser, són només una modificació de la ment i experimenta la gran plenitud de la seva essència, la pura consciència, el gran silenci. No estem parlant, i aquesta no és la primera vegada que li faig aquesta pregunta a Swami, no estem parlant d'una creença ni d'una fe.
No. En aquest procés, tota creença, tota fe ha d'anar desapareixent. Tota creença seria un briti, seria un pensament. És a dir, aquest camí és purament experiencial i un ha d'anar observant aquests espais en un mateix, entrant en silencis més profuns i més profuns i més profuns. Llavors, el món de les creences és purament superficial i poden ajudar en un moment, però un ha d'anar més enllà de tot això.
Ho dic també per les persones que sigui la primera vegada que ens escolten o que escolten a Swami i que encara no s'hagin endinsat en els seus llibres ni en la seva trajectòria i que potser pensin, ens està parlant d'una religió.
No, ni religió ni creença. Parlem d'un camí d'autoconeixement, d'un camí que sí és part de l'hinduisme, però no cal creure ni en la reencarnació, ni en Brahma, ni Vishnu, no. El que cal és seguir unes pautes i veure com ens van afectant, com van afectant la nostra ment, el nostre cos, la nostra concepció de nosaltres mateixos, i quina transformació té lloc en nosaltres. Llavors, el que em passa a mi, més l'ensenyament que rebo del mestre, va creant el camí que segueixo i la transformació que va tenir lloc. És un procés natural amb ausència de creències. El que sí que faig cas és a certes pautes que em donen. Clar, si em diuen fes això i no ho faig, doncs llavors el camí no serà fàcil seguir-lo, no el puc fer a la meva manera. A vegades ja pot haver una individualitat i obvis que m'agradaria fer-ho així. Però és que si aquests ioguis des de fa 5.000 anys ho fan d'aquesta manera i aquest és el camí que funciona i vols entrar en aquest camí és aquest. Llavors només haig de tenir aquest shraddha. Shraddha és, la paraula sànscrita, shraddha és confiança. Confio i practico d'aquesta forma i ha de venir un resultat. Ve aquest resultat. És 1 més 1 serà 2 i 2 més 1 serà 3. I així es vaig entrant cap a aquests espais. Sense creences, amb molt poques creences, i com més dintre de l'espai interior, menys creences.
Ho dic perquè oficialment el Vedanta no està considerat una religió, no? O sigui, seria una branca de l'hinduisme, però no és religió.
No és religió.
És una gnosis, no? Un coneixement.
És un coneixement, és un camí de coneixement. No? I el camí, doncs, que exposen aquests llibres, doncs hi ha, per supost, la influència del Vedanta, hi ha una influència del ioga, que també és un camí d'autoconeixement. No del ioga de les postures que veiem tant per aquí, sinó del ioga d'anar cap a dintre i trobar el silenci.
I deu trobar també, Swami, molts alumnes que són ioguis, que han practicat molt de ioga, per exemple, no? Però que en canvi no han tingut accés a aquest gran silenci, a aquesta dimensió de l'ésser.
Clar, ara a Occident hi ha aquest ioga, doncs, tan físic, que està molt de moda, que molta gent practica, però no correspon amb els textos més antics. Els textos més antics de Hatha Yoga, inclús, del ioga físic, parlaven d'una o dues postures: Padmasana, Siddhasana, la postura del loto, la postura perfecta, més que res per anar cap al silenci. O sigui, la fita del ioga, fent potser alguna postura o no, és el silenci, del silenci interior, és descobrir aquest espai.
Meditar és despullar-nos de tots els pensaments sobre nosaltres mateixos i el món. És anar al centre no afectat i sempre present al nostre interior. Pàgina 51. Pàgina 61. Cada dia dissolc el món en la meditació. Segueixo la meva pràctica perquè la ment sigui més pura i lluminosa i així romandre en el gran silenci. I la meditació ha donat fruit quan ens mantenim com a testimonis de la nostra pròpia vida. Aquest és un gran tema, com viure la vida quotidiana mantenint-nos com a testimonis i al mateix temps, com comentava abans de Maharshi,
Maharshi.
Doncs cultivar bé l'hort.
Aquí està. Durant el camí pot ser que hi hagi una fase on l'hort m'interessa una mica menys, perquè estic molt, molt absort en aquest procés interior, en aquesta riquesa, però el mestre sempre em dirà que no haig d'oblidar l'hort. I el pas final és quan el mestre, això ho veiem en els textos zen, que en aquesta imatge tan maca que es diu que el mestre torna al mercat. El mestre torna al mercat és que el mestre torna a involucrar-se en el dia a dia, però des d'un altre estat de consciència. I aquí, doncs, hi ha l'excel·lència en tot, la sacralitat en qualsevol detall, l'ètica absoluta en qualsevol fet. És transmutar el dia a dia amb un fet sagrat constant des d'aquest espai que ningú fa res.
I des de la seva experiència, quant temps triga una persona a relacionar-se bé amb aquest espai, accedir en aquest espai? Cada persona és un món.
Cada persona és un món i dependrà de què? Tornem-hi, del foc que tingui. Si una persona realment té un interès autèntic i segueix les pautes i així, en poc temps pot gaudir de certs espais interiors d'una gran immensitat interior, no?, que l'ajudarà llavors a seguir. Però si ho faig una mica, però la meva ment està molt dispersa i sí que m'agrada, però llavors serà molt més lent. Cada persona és un món i cada moment és diferent.
I tots naixem amb aquest foc intern? O hi ha gent que neix amb menys foc i d'altres amb més?
Hi ha gent que neix amb menys foc. Tot es pot amb llenya,
tot es pot
canviar, però has de tenir les ganes de posar la llenya.
Clar. Recordo també que ens acompanyava un dia Swami amb Naren Herrero presentant el seu llibre, i tal i com dèiem al començar, ens deia que en l'actualitat, en aquesta cultura global en què vivim, determinats aspectes de l'hinduisme formen part de la nostra quotidianitat, però que al mateix temps existeix un immens desconeixement dels ensenyaments profunds de l'hinduisme. Tot això que estem dient ara i aquí formaria part d'aquests ensenyaments profunds de l'hinduisme?
Correcte. Això seria aquests ensenyaments metafísics de transformació interior que estan allunyats de totes aquestes deïtats i aquests colors i els cants que sentim, coses més externes. Hi ha l'hinduisme, la seva essència, ens aniria portant a l'autoconeixement.
I com és que aquest autoconeixement doncs no fa... O sigui, per com és que no ens hi hem posat des de fa més anys? Sempre hi ha hagut els ioguis, no? Com deia, des de fa 5.000 anys, però com és que la nostra societat, en alguns aspectes, malgrat tots els avenços tecnològics, en alguns aspectes és com si estigués encara a l'edat de pedra, eh? A l'hora de resoldre, per exemple, conflictes amb la violència, etc. No? Quan des d'aquest profund autoconeixement en què com a mínim et sents igual que l'altre, com a mínim, no hi hauria, per exemple, tanta violència. No? Com és que hi ha tant de desconeixement encara, i valgui la redundància, cap a aquest autoconeixement profund?
Si observem una mica què ha passat a Occident, per què han fet una societat tan curiosament materialista, obsessionada amb el temps, productiva, i deixant coses tan importants pel ser humà, per què han fet per què s'ha creat aquest esbiaix tan gran? Si observem el coneixement que hi havia a l'antic Egipte, que llavors part d'aquest coneixement va passar a Grècia, que tenia Heràclit i Plató i Tales, quan deia que l'univers estava ple de deïtats, que va continuar fins als neoplatònics amb Plotí i Proclo i Iàmblic. Però llavors què passa? L'acadèmia aquestes escoles van ser tancades. El cristianisme va fer que tot això es tanqués perquè hi havia només una creença que era la vàlida. Llavors ve una edat mitjana amb poca ciència, amb poca investigació, amb poc autoconeixement. I d'aquí, després d'aquesta edat mitjana, surt Descartes i amb teories molt materialistes del cosmos. I d'aquí es creen unes ciències que ja no estan arrelades a la metafísica, sinó ciències purament externes. I hem anat creant un món que mira només cap a fora, oblidant el més important. Llavors, si seguíssim l'ètica dels pitagòrics, dels òrfics, per no parlar d'Índia, d'aquests camins grecs, el món seria completament diferent, perquè l'ètica era superior a qualsevol guany extern, perquè la vida del ser humà no estava només en acumular coses, estava basada en una honestedat, en una ètica, en una fortalesa interior. Llavors hem com perdut els valors i anem corrent i buscant solucions sempre externes, mai d'autoindagació i de buscar, que si no hi ha una transformació profunda de la persona, la societat no s'aguantarà, i veiem com les coses van decaient. Llavors estem on estem. Però el potencial en el ser humà hi és, aquest espai de plenitud hi és sempre. És només dir, aviam, faig aquest gir i retorno a les meves arrels. I les nostres arrels són el coneixement.
Asseu-te uns minuts cada dia i observa el silenci darrere el pensament. Llegeix textos sagrats, segueix una vida ètica i noble en tots els aspectes. A mesura que comencis a aprofundir en la teva essència, una gran benedicció omplirà la teva vida. Una gran benedicció omplirà la teva vida. Això és així, ho ha experimentat Swami, ha conegut persones que ho hagin experimentat, suposo que sí.
Sí, sí, he conegut milers de persones i ho he experimentat, una plenitud, un goig independent, no un goig que ve de quelcom, sinó el goig de ser, el goig d'existir. Simplificar les coses, fer menys coses, fer-les més senzilles, fer-les molt bé, viure amb entrega, amb compassió, amb ètica. El nou món ha de començar amb nosaltres, primer en la nostra ment, però llavors en la nostra acció, amb el nostre grup, i així és la manera.
I on queden, estem ja en la recta final d'aquesta conversa, on queden, per tant, llavors els objectius, no? Perquè, bé, amb qualsevol organització, qualsevol empresa, qualsevol treballador o treballadora té objectius, no? Per tant, són futur, és una projecció de futur. Què se n'ha de fer o com s'han de gestionar?
S'han de gestionar molt bé. És a dir, els objectius de futur d'aquesta empresa han de ser, per supost, crear riquesa, crear abundància, però que no facin mal als altres, que no facin mal al planeta, que no facin mal a altres sers. Ha d'haver una noblesa que ens acompanyi, però en el món relatiu, per supost, sempre hi haurà objectius de futur. I ara, quan el somni surti d'aquí, tindrà el seu objectiu de futur de tornar a l'ametlla. Això no canvia. Però és en l'espai meditatiu o en l'espai del que sóc que res canvia. I els dos conviuen. Aquest estar sempre en el present i anar movent-nos en aquest espai temporal, els dos viuen de la mà, amb harmonia.
La meta no és a l'exterior ni en el futur, ni és fruit d'un procés. La meta és aquí, ara, en mi. És necessari mantenir constantment la contemplació en el real.
Mantenir la contemplació en el real, en el que sóc.
La contemplació requereix un canvi de visió radical. Aquesta paraula radical, que vol dir anar a l'arrel, abans també ens l'ha dit.
Sí, sí, sí. No quedar-nos en la superfície, no quedar-nos en la creència, no quedar-nos en la teoria, sinó en la profunda autoobservació. Observar els meus pensaments, observar entre pensament i pensament com hi ha un espai de silenci, mirar d'entrar en aquest silenci, perseverar en aquest silenci, perdre'm en aquest silenci i esdevenir silenci.
Però tot plegat, aquest procés dura uns quants segons, és a dir, podem deixar l'espai en blanc, com si diguéssim, entre pensament i pensament, uns quants segons, no molts minuts.
Depèn. Possiblement al principi serà un moment i inclús la ment pot dir, ah, mira, he estat en silenci, ja s'ha trencat el silenci, però d'aquí, si segueixo les pautes i el camí, puc tenir una ment silenciosa que pensa quan li cal pensar. La ment pot anar-se quietant. És una transformació que va tenint lloc de mica en mica.
Li agraïm molt a Swami Satyananda Sarasvati que hagi vingut a presentar-nos aquest ment, meditació i silenci, i aquest s'ha d'anar al camí cap a la plenitud, de dos llibres com a objecte apunten amb les paraules cap a aquest silenci, aquest gran silenci. Doncs gràcies, bon retorn a l'Ametlla. Què tal, com va l'Ashram?
Bé, l'Ashram va creixent, tot i les cosetes d'aquests darrers temps, però tot molt bé. Sí, anem fent. Ara estem treballant en noves publicacions, que us farem arribar, i tot molt bé.
Que bé. I tornareu a anar cap a Llatinoamèrica, m'imagino, no, també?
Esperem. Ara que es normalitzi tot una miqueta més, i de moment penso que durant 6-8 mesos encara estaré per aquí. Llavors anirem veient com va anant tot.
Doncs esperem tornar-nos a veure aviat. Moltíssimes gràcies.
Sí.
I una abraçada. Als oients també, moltes gràcies. Una abraçada. Sí.